Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, parlem-ne. Què tal? Molt bona tarda i benvinguts al programa Parlem-ne, el programa on invitem els representants dels partits que formen part del ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Per tant, passen per aquest ple, per aquest programa, les quatre formacions polítiques amb representació. Avui és el torn del regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya i portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, el senyor Jordi Casani. Senyor Casani, bona tarda.
Bona tarda.
Si li sembla, comencem el programa demanant-li una anàlisi, primer, dels resultats de les eleccions generals a nivell local, i després ja parlaríem una mica de la seva opinió respecte al que poden representar el resultat general d'aquestes eleccions per a Catalunya. Per tant, en tot cas, Esquerra Republicana de Catalunya va ser la quarta força política, en tot cas per molt poc. En el recompte hi havia moments que anaven parells amb el Partit dels Socialistes de Catalunya. Al final, quarta força política en aquests resultats, en unes eleccions generals que entenc que possiblement són les més allunyades dels objectius de la seva formació, no?
Bé, són unes eleccions i en totes les eleccions que ens presentem doncs, intentem doncs, ser lo més útils possibles, no? I servir doncs, de la manera doncs, que creiem doncs, més convenient per arribar en aquells objectius doncs, de partit que tenim. També són importants, vull dir, amb això, les eleccions espanyoles, perquè és allí, és a Madrid, és a Espanya, on doncs, se pot fer molta feina i es pot ajudar a arribar a complir aquests objectius doncs, que des d'Esquerra que tenim, que és doncs, que el nostre país que els nostres conciutadans doncs, puguin viure bé, no? I bueno, doncs com a mitjà per a poder arribar a tot això, doncs nosaltres el que fem és creiem que és doncs ser un país sobirà, és el que ens pot permetre doncs poder tindre doncs este benestar, no? I per això doncs som independentistes i per això també són importants aquestes eleccions a Madrid i més que mai amb els moments doncs que estem. De totes formes, la campanya i de la manera doncs, com ha anat tot, bé, en aquestes eleccions Esquerra, la ciutadania de Catalunya i també de la Cala, doncs no ha cregut doncs, que érem el millor antídot contra el PP i en aquest cas doncs, ha sigut, o la ciutadania de Catalunya ha cregut que era Convergència. I en aquest cas doncs, a la Cala també hem vist com Convergència doncs, treia el millor resultat. Ho dic així perquè a les eleccions espanyoles moltes vegades doncs, és una de les motivacions que mou a la ciutadania a anar a votar. No? És, a les darreres doncs, se va creure doncs, que el Partit dels Socialistes era aquell que podia aturar el Partit Popular i a les anteriors, que era el 2004, si recordem, a nivell municipal va ser Esquerra qui va aglutinar tot este vot doncs, contra el Partit Popular o contra el que, més que contra el Partit Popular, que això es feia, és contra tot el que representa les polítiques que poden desenvolupar des dels governs del Partit Popular. En este cas, doncs, nosaltres també s'ha de dir que bé, no podem estar contents perquè doncs, quarta força doncs, no és per estar satisfets, però la veritat és que doncs, hem tingut a nivell de país i a nivell de direcció doncs, hem tingut en dos mesos hem renovat la direcció, hem renovat discursos, hem renovat els líders, hem renovat els candidats, i tot això ho hem fet doncs, fent primàries, o sigui, no designant-ho a dit, sinó fent participar a la nostra gent d'escollir qui havien de ser aquesta gent que tirés endavant, i tot això doncs, sortint una mica d'una època doncs, que ha sigut una mica de trasbals, no?, a nivell de partit. A partir d'aquí pensem de que este resultat de poder tindre un 11% del vot, un 11 i algo per cent del vot a l'Ametlla de Mar, a la Cala, doncs mos dona, i a nivell de país encara més, doncs poder, si parlem en general, poder mantenir estos tres diputats a Madrid, doncs mos dona una base a on poder treballar, perquè tenim un temps molt bo per endavant sense eleccions, a on poder doncs, desenvolupar i explicar-nos bé i explicar cap endavant el nostre projecte. O sigui, jo crec que aquí la ciutadania s'ha de donar gràcies de que ens han donat l'oportunitat de poder també estar representats al Congrés dels Diputats de Madrid. Pensem i ho continuem dient de que aquests tres diputats, doncs, com han fet els tres diputats que havien anteriorment a l'anterior legislatura, se multiplicaran i realment, doncs, com hem dit moltes vegades, hi havia gent que no sabia qui era el número 2 de Convergència o el número 2 dels socialistes a Madrid. Tothom coneixia el número 2 d'Esquerra, el Joan Tardà, i la feina doncs, que hem pogut fer. No? Se tracta de que ara també doncs, hem renovat la confiança en aquestes persones i tenim Alfred Bosch al capdavant amb lo Joan Tardà, i ara també doncs la Jordà, que és la diputada de Girona, que avui s'ha sabut que se discutia, s'estava esperant els vots de l'exterior de la seda, em sembla que es diu, i realment avui ja s'ha sabut que este vot doncs tocava a Esquerra.
És ja s'ha confirmat.
Sí, està confirmat de que el tercer diputat és per Esquerra Republicana.
Per tant, pels tots els canvis que s'han produït a Esquerra en aquests últims mesos, podia anar pitjor, és a dir, estan prou satisfets de com ha anat.
Sí, sembla mentira que et pugui dir això, però sí. La veritat és que tenim una base per a treballar i tenim temps per endavant per a poder doncs, explicar els nostres projectes. Era complicat canviar de líder, una persona que és pràcticament desconeguda, com l'Alfred Bosch, és així, no era ningú doncs, de primera línia conegut, i realment doncs, estem molt contents de que s'hagi donat aquesta oportunitat per a poder treballar amb uns 4 anys que ens venen a Madrid, doncs, que doncs, semblen doncs, que seran durs, en la línia de lo que està passant a la Generalitat de Catalunya, en la línia de les retallades, però també doncs, en la línia de que hi ha anuncis que s'han fet des del Partit Popular doncs, que ens fa estar a l'expectativa, perquè és possible que ens haguéssim de defensar com mai de segons què, no? O sigui, s'ha sentit doncs, posar en dubte cadenes públiques catalanes com TV3, s'ha sentit i es porta al programa que no es troba bé la nostra manera d'educar en català, com la immersió lingüística, doncs s'ha sentit doncs, que s'ha d'estar molt atent a tot això. No?
Això li volia comentar, una mica analitzant els resultats, que com entén que poden afectar els resultats d'aquestes eleccions generals a Catalunya?
Bé, jo crec que el Partit Popular entra amb unes ganes d'estar bastant de temps. No? Això és una cosa, ho hem de tenir en compte, perquè té una majoria absoluta prou àmplia com per a doncs, fer una mica el que vulgui. No? Però jo crec que ha de ser prou, ha d'anar prou viu, perquè realment no baixi a marxa, diem, aquí la Cala. O sigui, no tot el que no s'atreveixi a fer tot el que porta al seu programa, perquè crec que se trobarà doncs, no només uns diputats, sinó que es trobarà tot un territori al nord-est de la península que, segons el que, no li passarà. Realment, amb la situació tal com estava de polarització a nivell d'Espanya, del socialisme i del Partit Popular, una situació com la que avui ha tingut, que el Partit dels Socialistes no donava confiança, o sigui, la gent no ha votat als socialistes ni per anar en contra del Partit Popular, o sigui, el Partit dels Socialistes després de la gestió de Zapatero no ha donat confiança ni per això, o sigui, ni per a votar en contra. O sigui, jo crec que aquí també ha donat un vot a Convergència i Unió una mica perquè se veia que era qui podia guanyar aquestes eleccions. Tampoc el que no veig que, o crec que és perillós que entengui el govern convergent de la Generalitat és que estos vots una mica li donin legitimitat a totes les retallades que estan fent a nivell de la Generalitat. Crec que s'equivocaran i molt si es pensen, perquè han sigut la força més votada a Catalunya, se pensen que amb això tenen legitimitat per a poder continuar retallant d'una manera plana i lineal sense fer doncs, retalls o retallades realment en aquell qui realment té i no doncs, retallar serveis bàsics i serveis doncs, que ha costat molt posar a l'alçada de tothom per a que avui doncs, hi hagin aquestes retallades tan contundents. No?
En les darreres hores fins i tot han hagut nous anuncis.
Sí, i en part doncs, és possible que aquests nous anuncis, una que estiguessin ja previstos, però l'altra que es veien reforçats per aquesta confiança que ells volen interpretar. Els polítics tenim el mal costum de reinterpretar al nostre benefici tot allò que passa, no? I bé, doncs, d'esta manera doncs, crec que això ha reforçat a Convergència i Unió encara a donar una volta més per a fer més retallades, no? En este nivell que et dia, no? El nivell de doncs, de... Bueno, el que estem parlant, no? Ara mos diuen que mos pujaran l'aigua, doncs que els funcionaris doncs, tindran una retallada que ara s'ha traduït, primer han dit una cosa, després han dit no serà això i serà només a la paga extra del juny i del desembre. O sigui, van portant a terme doncs, tot allò doncs, que ells creuen per a continuar fent lo de sempre, no? O sigui, que és anar lligat de la mà d'un país, d'un estat, doncs, que també a la vegada ells retallen a la Generalitat. I resulta que el mateix dia s'explica com el candidat català del Partit Popular doncs diu que de cap manera o ni de broma, literalment ha dit, poden retornar tots els diners que mos deuen de, doncs, de les clàusules que havien acordades. No? O sigui, una mica és... la situació és molt complicada, però... jo veig molt més complicat encara de com a Catalunya mos posem les cadenes per complir i fer els deures i en canvi doncs, som tan més ells de que a Espanya, o sigui, allí on enviem els nostres diners, doncs saben dir-mos a la cara que feu el que haguésseu de fer, que no us pagarem. I a més, no us podeu endeutar perquè Europa marcarà els pressupostos espanyols, però des d'Espanya, i esta vegada sembla ser, jo no vull fer alarmisme, ho dic per lo que conec, des d'Espanya s'intentarà marcar els pressupostos catalans. Sempre s'ha fet, d'alguna manera o altra, però ara es fa d'una manera més evident i buscant la normalitat. O sigui, una mica el que veiem és que anem molt endetrás. Jo crec que s'havia arribat a posar damunt de la taula una sèrie de projectes importants, com va ser l'Estatut, com va ser doncs, veure forçar la màquina fins a on podíem arribar, però ara, darrere d'aquestes eleccions, hem de veure a veure què passa. Una de les propostes estrella de Duran i de Convergència i Unió era el pacte fiscal. Ara veurem a veure en què queda aquest pacte fiscal.
Diuen, expliquen que si Esquerra Republicana de Catalunya s'ha ofert al govern per evitar que sigui el Partit Popular el que hagi de fer de contrapunt de Convergència per tirar endavant pressupostos i altres temes importants.
Esquerra s'ofereix al govern de la Generalitat sempre i quan hi haiga un compromís de que el govern va en busca no només del pacte fiscal, sinó del concert econòmic. O sigui, Esquerra el que vol és acompanyar a qui mana a la Generalitat a fer un pas més cap a la independència. I en aquest cas és la independència fiscal, és molt important perquè són els diners que fa que no estiríem així d'esta manera tan malament com estem avui en dia els catalans. I si d'això és capaç Convergència i Unió, Esquerra anirà al costat. El que no pot fer Esquerra és fer costat a un govern que fa dos dies Duran ja va dir que si el pacte fiscal, no el concert econòmic, el pacte fiscal, i després parlarem del pacte fiscal, que pot arribar a ser. Però ell dia, si el pacte fiscal no és un èxit, pues, no serà un fracàs. ¿Vale? O sigui, si això no tira endavant, no serà un fracàs posant l'excusa de que doncs, hi ha una majoria absoluta a Madrid. Això s'entén, però creiem des d'Esquerra doncs, que s'ha de ser més ambiciós i que les coses s'han d'intentar. I el Partit Popular, ja dic jo, encara que tingui la majoria absoluta, ha d'intentar tenir en compte els territoris, almenys, sobretot en aquells territoris on se pot trencar la pau, entre cometes, que s'aguanta la pau social, que s'aguanta amb fils, perquè doncs, la situació és la que és. Quan Convergència parla de pacte fiscal, hem de saber també de quin tipus de pacte fiscal. Perquè, per exemple, el que es va pactar, el pacte fiscal que es va pactar farà 5 anys, perquè l'any que ve, ara fa 4, l'any que ve s'ha de renegociar, això també és un pacte fiscal. Però això no t'assegura tindre els impostos i gestionar-los. I Esquerra, si Convergència està disposada a fer un pas cap endavant, que vol dir doncs, cap endavant vol dir cap a la sobirania, però cap a la sobirania fiscal i cap a la sobirania de país després, doncs Esquerra pot estar al costat. Si no, no mostreu de res. El que tampoc no pot fer Convergència i Unió és dir, oh, si Esquerra no ens acompanya, doncs haurem de pactar-ho amb el Partit Popular. No ens pot fer responsables de tot això.
Fins i tot s'ha plantejat una mena de lobby, no? Dels diputats catalans.
Bueno, tant de bo, tant de bo. Jo crec que sí que és important que les coses doncs, se faiguen amb unitat a Madrid. Tant de bo això ja hagués passat al primer estatut que es va tirar cap endavant, no? I des primer Convergència i després tots els altres, doncs allò va acabar com una picada de fesols, que diuen, no? Però tant de bo, jo crec que s'hauria d'anar unit a Madrid. Hem de veure també com respiren, com funcionaran al País Basc. Ho dic perquè també és bo, a vegades s'aprenen coses. Sempre veiem doncs, com treballen uns, com treballen altres. Jo crec que l'important és anar fent passos, però passos importants. Perquè la situació doncs, és greu i bé, doncs, sí que sempre doncs, ara podem tindre l'excusa de que oh, és que Europa és on està el problema, no? I la cosa doncs, se parla moltíssim de tot això, no? I inclús gent que no n'entén doncs, és que és més enllà d'Espanya, no? Això ja és un tema europeu, però és que hem de saber que mos deuen quartos a Espanya, no mos paguen i no mos deixen endeutar. I els metges, la sanitat se retalla i l'educació se retalla i tot està malament. O sigui, hem de buscar una solució i no sé si és la més correcta, la que s'aplica des del govern. Potser doncs, aquestes retallades doncs, tan lineals, doncs, potser hauríem de tindre alguna miqueta de dir ei, anem a veure, que pagui també qui més té. No? Perquè avui els bancs no tenen diners, diuen, almenys no tenen per a deixar molts, per a fer funcionar la economia. Però, veiem, quan veiem que hi ha directius de bancs que surten per la porta del darrere i es posen les jubilacions, bueno, pues, també això ho hem de tindre en compte. O sigui, de diners n'hi ha, el que passa que los té qui els té els diners. Jo crec que s'han de fer polítiques per a que doncs, pues, la gent que els té que els faci anar i que almenys doncs, que també doncs, tot el sistema impositiu, o sigui, tot el tema d'impostos doncs, també vaiga encarat a que doncs, qui més té, també, qui més pagui. Desgraciadament, per a poder fer això, segurament ni a Catalunya hauria de demanar Convergència i Unió ni a Madrid el Partit Popular, que si no, doncs, podem, si no volem parlar de dreta, doncs podem parlar de centre-dreta, que són doncs, una mica qui defensa doncs, tot això. Jo fa uns anys inclús havia sentint a uns i a altres i tal, te plantejaves inclús de dir, escolta, té sentit parlar de dretes i d'esquerres, però realment ara que mana qui mana, doncs veus una mica cap a on van les retallades, sobre qui carrega. O sigui, este dèficit que tenim, esta crisi, qui la paga? O sigui, qui paga aquesta crisi? Quan la crisi la paguem tots i veiem doncs, que hi ha gent que les llistes d'espera doncs, creixen, no d'una manera desafiadora, potser encara, però creixen, quan, per exemple, doncs, se posa en dubte, hi ha retallades, educació, totes les coses bàsiques. Clar, la gent que més té no té problemes de metges, va directament al seu metge privat. La gent que més té no té problemes d'educació, té escoles no concertades, privades, inclús doncs, a vegades doncs, escoles ingleses o el que sigui. No? O sigui, te'n dones compte de que sí que realment hi ha maneres de fer polítiques de dretes i d'esquerres.
Està fa 4 dies, avui encara mana les esquerres a Madrid i tampoc és que haguem fet molt per a carregar estos impostos i per a carregar aquestes polítiques.
Clar, però és que també hem de mirar
als que més tenen.
Però també hem de mirar que el PSOE, en aquest cas comandat per Zapatero, ha sigut un titella, no vull que sigui cap insult, però per a que sigui expressiu d'Europa i en aquest cas de la Merkel. O sigui, ha sigut una mica jo no sé si s'ha vist obligat. Cada país té l'obligació de tirar endavant i si ell ha portat el país fins aquí doncs té la seva responsabilitat. No vol dir que el PSOE hagi fet polítiques d'esquerra, no. El PSOE ha fet polítiques doncs, de dreta, o sigui, tot el que han vist ha passat amb el PSOE. Tot el que han vist de no poder controlar la banca i el que feien la banca, i ara les últimes intervencions que s'ha tingut que fer per la banca, pels consells de direcció que per no fotre res estan allí i estan cobrant un paston, tot això ha passat amb Zapatero al poder. Entens? O sigui, que això no vol dir que... Però sí que hi ha maneres de fer polítiques. Doncs, jo el que reclamo és això, que està clar que hem de sortir de la crisi i que hi ha moltes maneres de fer-ho i que segurament de moltes que n'hi ha, vale, però no acabem d'encertar i la cosa és més global que tot això, o sigui, no és a dir, prenem una decisió, hi ha un govern i s'encerta i ja està. Estem, doncs, jo crec que ara doncs, hem d'aguantar com puguem, però compte amb fer les retallades. El que no pot fer un govern és retallar a nivell doncs, com està fent ara, parlo de la Generalitat, i als 2 o 3 mesos...
Sí, perquè a altres llocs d'Espanya pareix que de moment sabeu que encara no...
Sí, però compten les retallades.
Pareix com si no vaiga per ells, no?
Sí, però una cosa és que retallies, vale? Però ha de tindre tot un mateix sentit. El que no pots fer és, per exemple, augmentar sous de càrrecs polítics i a la vegada sous que no són baixos, sinó que són sous bonics ja, i fer una retallada de 12.000 euros a l'any als 2 o 3 mesos d'entrar, vale? O sigui, fa poc. I llavors a partir d'aquí començar a retallar tal. O sigui, aviam, si fem retallada per a tothom, o sigui, siguem conseqüents una miqueta amb les polítiques que fem. I llavors aquí jo crec que també és això, no? És de la manera que un gestiona el pressupost, o sigui, un pot retallar, això en parlem moltes vegades, doncs sí que en instal·lacions, en infraestructures. Tot és, no es pot fer perquè segurament que hi ha coses que són imprescindibles, però pues, també hem d'anar en compte doncs, de lo que retallem, perquè si la bastonada cau a salut i a educació, pues, hòstia, és que és, lo, és l'estat del benestar que tenim. És molt complicat, això.
Si li sembla, anem a posar els peus més en l'àmbit local, perquè l'última vegada que vostè va estar aquí va criticar el pla de modernització i racionalització de l'administració local que en aquell moment l'Ajuntament o l'equip de govern pretenia passar a aprovació en el ple següent, és a dir, encara no s'havia fet el ple i que evidentment es va debatre en el ple i va acabar aprovant-se amb els vots a favor de l'equip de govern de Convergència i els vots en contra dels tres partits de l'oposició. En aquell moment vostè ja tenia formació, no sé si tota o una part, i abans del ple ja va criticar que posessin en marxa aquest pla o de la manera que ho feien.
Sí, sí, una mica doncs, va ser, crec que va ser el dia abans del ple que teníem parlem-ne, estàvem puguent parlar de tot això, però si sí, realment al ple doncs, vam veure... se va veure i ens van explicar de viva veu doncs, en què consistia. Nosaltres ens vam remetre en què ells han volgut aprovar un pla de racionalització i modernització de l'administració des del govern, però que nosaltres pensem que això és una burla i pensem doncs, de que ho direm d'una altra manera. Per exemple, si un equip de govern volgués reduir o sigui, fer fora a gent, privatitzar tot allò que es pogués privatitzar perquè pues, creuen que és una manera per a rebaixar despesa o bueno, pues, és una manera de fer. O sigui, i després també tenim que hi havia més i l'augment d'impostos, el més important, me deixava, com ho diries? O sigui, si tu volguessis pujar els impostos, volguessis o et veguessis obligat, que és el mateix, haguessis de, o volguessis tirar endavant este sistema de privatització d'alguna empresa, com s'ha fet la neteja, com s'ha fet amb altres coses, com ho diries? Pues, bueno, ho diries així, ho diries pla de modernització i de racionalització doncs, de l'administració. Aviam, pensem que és un... Després d'un pressupost que el van aprovar ells també, perquè l'any passat també manaven Convergència i Unió amb majoria absoluta, després d'un pressupost com el que es va aprovar anteriorment, ara dir que hem d'aplicar aquest pla de racionalització i de modernització, o sigui, quan abans de les eleccions o mesos abans de les eleccions oferixes, entres gent a treballar, no parles de res de privatitzacions, ni molt menys, res d'impostos, res, i a més, doncs, intentes el màxim de serveis, tot el que vulguis. I resulta que després, als 3-4 mesos de les eleccions, encara no, perquè això ho devien treballar-ho, només entrar a l'Ajuntament, ja poses en marxa aquest pla de modernització que diuen ells, o esta gran retallada, doncs, bueno, una primera és entendre de que realment no va bé, de que realment han de fer algo que no han fet fins ara i que no saben com fer-ho. Perquè quan un equip de govern apuja un impost com l'IBI un 37%, és que necessita unes entrades molt grosses. Me refereixo a que pues bueno, l'IBI s'hagués pogut pujar, però no d'esta manera. Aviam, estem parlant, per posar un exemple, se puja del 0,62 al 0,85. O sigui, això vol dir que en aquell rebut que hi haurà d'un valor catastral d'uns 60.000 euros, en aquell rebut que pagava 370 euros a l'any d'IBI, passarà a pagar 510. O sigui, estem parlant que són uns 150 euros més. Més o menys. ¿Vale? O sigui, això és, la pujada és molt gran. O sigui, nosaltres el que critiquem és que la pujada és excessiva. O sigui, ells el que es pretén amb este pla és que entrien 800.000 euros pel concepte d'IBI. I clar, aquesta entrada, doncs, pensem, doncs, de que és molt complicat que això ho hagi de suportar el poble. O sigui, són molts de diners, és una pujada, la pujada és forta.
Quan diuen que aquest baremo en el que es mesura l'IBI, el coeficient aquest, la Ametlla de Mar el té, és una de les poblacions que el té més baix i que per tant evidentment calia un increment. Quan l'equip de govern justifica això, dir, és que érem dels més baixos que es poden trobar en quant a municipis similars al nostre, i evidentment davant d'una situació de vaques flaques, amb vaques gordes no va calguer, l'equip de govern diu, home, quan, amb vaques gordes no va calguer, quan entraven diners pels convenis urbanístics no calia gravar les butxaques de dels ciutadans, ara no entren, tenim un dels coeficients més baixos, per tant, ens han vist obligats a pujar.
Vale.
Què li sembla aquesta justificació?
Però jo ara ho sento aquí, però jo d'ells no he sentit massa això. O sigui, ells no diuen de que ara, quan dius vaques flaques, doncs és de dir, doncs, que costa i que les coses no van tan bé.
Això és el que van dir en l'última vegada que van estar aquí al Parlem.
Vale, jo no ho vaig sentir. Jo, el que ells me diuen és de dir, no, això va tot, va de xine, ells diuen, però fem este pla de modernització, ja ho han titulat així, de modernització i de racionalització, perquè pugui continuar anant de cine. ¿Vale? Llavors, jo el que els demano és de dir, escolta, no enganyeu a la gent, o sigui, si hem d'explicar bé que si li demanes a un veí, estic parlant d'un veí que tingui una propietat, si en tens tres, que aquí el poble pot passar, ja m'estàs dient el que col·laborarà este veí amb la despesa del pressupost de l'Ajuntament. Perquè si un veí li estàs dient que augmentarà, no que pagarà 150 euros, pagarà 150 euros més. 150 euros més d'una vivenda. Ara més que en tingui dos o tres. Llavors, estem dient de que, clar, si resulta que les coses no van bé, que ho reconeguien. Perquè si no van bé, no, a part d'Europa, que mos diran, a part d'Europa, a part d'Espanya, a part de Catalunya, a part de lo que sigui, alguna cosa no han fet bé tampoc.
I el que diuen és que vaques flaques en quant a ingressos.
Clar.
És a dir, que s'havia reduït l'aportació que fa l'Estat, s'havia reduït l'aportació de les centrals nuclears, s'havien reduït evidentment els convenis, s'havien reduït les subvencions de la Generalitat.
Clar.
I que es ven obligats a...
Molt bé. I jo el que afegiria...
Però mantenint que la ciutat econòmica no era greu.
Clar. Jo el que afegiria és que en tots aquests anys que hem pogut gaudir, entre cometes, de tots aquests convenis que han anat entrant, convenis urbanístics que han anat entrant a l'Ajuntament, i que gràcies a aquests convenis i aquestes entrades extraordinàries de diners s'han pogut anar confeccionant uns pressupostos molt, molt grans, diguéssim, o bastant, bastant potents, pues ha passat una cosa, que durant tots aquests anys la despesa corrent ha anat augmentant, i ara resulta que quan no tenim aquests ingressos hem de buscar uns ingressos extraordinaris per a poder tapar això. O sigui, hem creat una necessitat en quan en aquella època teníem unes entrades molt importants. Però ara això s'ha acabat. I ara a partir d'aquí, ara ja no és aquell oasis que parlàvem, doncs, de que la cala, doncs, era un oasis al mig del desert, perquè tal, pim i pim. Però ara resulta que estem en 503 aturats, això unes dades que havien de fa uns dies, i resulta que els plans d'ocupació que abans venien de la Generalitat, d'esquerres, per cert, ara ja no venen, o sigui, ara per estos 503 aturats només podrem tindre un pla d'ocupació per a 3 persones, o sigui, 3 contractacions, això del Servei d'Ocupació de Catalunya, que és de la Generalitat de Catalunya. O sigui, per a que veguéssim una miqueta la sensibilitat del govern de Convergència i Unió de la Generalitat envers les problemàtiques com és la dificultat en trobar feina, no?, als pobles. I ens trobem que passem d'uns 400.000 euros que havien pressupostats en un sol pressupost de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, un sol pressupost, que me'n recordo que vaig llegir que hi havia sobre uns 11 plans d'ocupació, que això ocupava a moltíssima gent. De 400.000 passem a 200 i pico mil per a tot el Baix Ebre. O sigui, 400.000 era per la cala només. I de la Generalitat, si no és que s'ha trobat o si no es troba algun finançament extraordinari, sigui hi havia Diputació, sigui hi havia Consell Comarcal, ho desconec, però el que és el que arribava de la Generalitat pues, tampoc no es té. Llavors, clar, jo entenc que sí, que hi ha una dificultat i que s'ha d'actuar, però és de lo que parlem, també hem de mirar les causes de tot això. Perquè si no sabem les causes de per què hem arribat aquí, malgrat Europa, malgrat Espanya, malgrat Catalunya, si no sabem les causes de si han fet alguna cosa malament a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, pues podem tornar a caure, encara queden 3 o 4 anys de legislatura. O sigui, hem d'intentar no fer més errors quan plans d'estos ja s'han intentat fer. Durant la legislatura passada ja es va parlar d'un pla de racionalització, de rebaixar la despesa corrent i tot això, no? Bé, una mica és el que veiem, no? Amb este pla que diuen, també mos sobta, per exemple, que ho hagi de pagar, per exemple, diferents organismes o diferents estaments que depenen de l'Ajuntament, no? Doncs pensem que a partir d'ara hi haguen, a partir del desembre, em sembla, hi haguen 3 persones menys a la llar d'infants, pues pensem que no és de rebut. I també entra dins del pla de racionalització que diuen, no? O sigui, jo crec que el que no volem els ciutadans de la cala és perdre servei. No volem perdre els serveis que teníem. No passa res si... si es puja una mica, no un 37%, lo que toca, si es puja un 3%, és el que toca, s'encareix la vida, tot s'encareix, se puja, però no el que s'ha pujat amb l'IBI. Però estem d'acord els ciutadans en que es pagui una mica més, però no anant reculers com els crancs. I clar, si resulta que abans de les eleccions municipals sí que havia d'entrar gent a treballar a l'Ajuntament, no només a la llar d'infants, en general a l'Ajuntament, i ara que han passat les eleccions municipals, primer any de legislatura, hem de començar a fer fora gent, pues algo no va bé. O resulta que és allò que se'n diu, de dir, pues això és perquè venen eleccions i després ja veurem els de caps, o realment és que les coses no es fan del tot bé. Com per exemple, també hi ha una cosa que s'ha de parlar, de l'aparcament. O sigui, l'aparcament se comenta, inclús ha hagut, hi havia gent que hi havia rialles i tot quan van veure una fotografia que posava complet, o sigui, el pàrquing complet, i resulta que era que no havia personal per atendre, o estava tancat o vés a saber. Llavors, clar, també és veure una miqueta què fem amb tot això. O sigui, crec que a l'oposició també ens podrien explicar què passa abans de que nosaltres féssim suposicions, abans de que haguéssim d'investigar. O sigui, crec que ens podrien explicar, de dir, si tenen un problema, aviam com, com veuen que el van a solucionar, no només quan tenen ja mig poble revoltat, com ha passat doncs, per exemple amb els veïns afectats del 22B. O sigui, una cosa és de dir pues, ei, parlem-ne, el que passa que clar, això és el que passa quan hi ha majories absolutes, no? Que creuen, doncs, bueno, tiren avant, tenen legítimament, tenen tot per a poder governar i per a poder tirar endavant i amb tota la legitimitat, però bueno, jo crec que aquí no sé, jo crec que és una situació si reconeixem que estem en una situació doncs, que no és fàcil, hòstia, doncs que ho expliquin, perquè jo crec que si ho expliquen des de l'oposició pues, intentarà ajudar amb allò que es pugui, no? Però sobretot que ho expliquin.
Aquest pla de racionalització, com vostè ha comentat, contempla l'ingrés de 800.000 euros en concepte d'IBI carregat en aquest increment i contempla la reducció de 600.000 euros en despesa corrent.
Sí. S'ha d'arribar a este 1.400.000, que suposo doncs, que han degut fer la previsió de, per a poder quadrar els pressupostos. Suposo que ara doncs, a priori ja lo de l'any que ve, que avui estem a finals de novembre i esta setmana passat demà farem un ple, però serà una modificació del 2011. Esperem que puguin quadrar el pressupost del 2012 i que es pugui aprovar abans de final d'any com s'ha anat fent, o sigui, mentre hem estat, o almenys mentre jo he estat, si no ha hagut cap excepció, em sembla que sempre hem pogut presentar o s'ha pogut presentar i discutir pressupostos abans de l'any en curs, diguéssim. Llavors tenim un mes i escaig, suposo que sí, que abans de final d'any doncs, se podrà discutir els pressupostos, però doncs, penso que sí, doncs, que ells han agafat i hi han doncs, bueno, hi ha una retallada de 600.000 euros, o pretenen doncs, rebaixar aquests 600.000 euros, però també doncs, hem de veure doncs, a on estàvem, no? O sigui, quin nivell de despesa hi havia, no? Això és igual com no sé què, això ho hem parlat sobrades vegades, no? Però això és com el del sou de l'alcalde. El sou de l'alcalde va sortir dient que era el que s'havia rebaixat més perceptualment dels polítics, no sé, de Tarragona segur, em sembla. Però clar, hem de mirar quan guanyava. O sigui, tu et pots rebaixar molt si guanyes molt, que era el cas. Llavors aquí passa el mateix. Jo crec que aquí doncs, amb tot això doncs, hem de veure també quin tipus doncs, de... O sigui, a on havíem arribat abans de les eleccions? Havíem arribat a uns nivells de despesa corrent molt alts. I ara què passa? Pues, bueno, ara baixen perquè no hi ha entrades. Però jo el que em refereixo és de dir, pues, aviam, reconeixem. O sigui, el que se vol una mica maquillar és... només cal veure el títol, o sigui... modernització i racionalització de l'administració, per favor. Això és l'augment més gran d'impostos i la retallada de personal i privatització de serveis, els que puguin, més gran que s'ha fet en anys. Si amb això li hem de dir modernització i racionalització de l'administració, és com allò. De totes formes, bueno, anirem, jo crec que anirem veient i ara ho veurem, ja et dic, amb els nous pressupostos. Pues suposo que podrem veure com se pot finançar aquest ajuntament, si només amb aquestes retallades, que nosaltres pensem que són greus, i bé, doncs, a partir d'aquí no hem dit tampoc que amb el ple, també cal dir-ho perquè també hi ha un augment d'un impost que va relacionat amb el clavegram que afecta el rebut de l'aigua, que si resulta que ara a esperes de lo que pugui passar resulta que ja mos anuncien a la Generalitat que també hi haurà un augment en respecte al rebut de l'aigua, pues, bueno, no sé on arribarem.
Respecte al pla de modernització i racionalització, es va aprovar, com hem dit, amb els únics vots de Convergència i Unió. Vostès s'hi van oposar. Sí. I bueno, hem anat preguntant una mica a tots els partits polítics que passen per aquí una mica recordant aquest ple. I quan vam parlar amb el Partit Popular, el seu representant va dir: home, és que és molt fàcil dir que no i quedar-te tan ample i estar en desacord en les coses del govern. Però si estàs a l'oposició, el que has de fer, a més de dir que no, és com vam fer nosaltres, és a dir, com va fer el Partit Popular, de presentar un pla alternatiu que no n'estalviàvem un milió i mig, n'estalviàvem fins a 2 milions. I va posar alguns exemples de com anar reduint la despesa sense tocar, en aquest cas, o sense incrementar els impostos.
Bé, m'estranya, perquè una mica ell dir això i dir, pues, suposo que també va dir què feien Esquerra, no? Pues que, suposo que aquesta és la pregunta.
I el Partit Socialista.
I el Partit Socialista, va. Aviam, jo el que sí que puc dir és que des d'Esquerra doncs, fem propostes quan creiem que les hem de fer. I el Partit Popular entenc que ha de fer la seva funció i la seva, bueno, i ha de treballar les seues propostes, no? Jo l'únic que he de dir és doncs, que me sobta una mica perquè hasta fa ben poc, crec que l'últim ple també, moltes coses del Partit Popular les votaven com si no estiguessin en abstencions o coses, perquè senzillament dient que ells no havien estat l'anterior legislatura i no sabien, o sigui, no saben o contestar, i molts d'aquests vots anaven en clau d'abstenció, com va ser el cas, doncs, del, crec recordar, del sector 22B, no? Que era un tema important, però no era una cosa de jo no sé, jo no estava. O sigui, jo crec que abans, la legislatura abans, hi havia un representant del Partit Popular. O sigui, no té lògica que els responsables que el poble, doncs, ha triat no sàpiguen, i jo crec que això sí que és greu. I a partir d'aquí jo sí que crec, doncs, que sí que és important que el PP, doncs, faci les seves propostes. Nosaltres les fem quan creiem convenient. També cal dir que Convergència i Unió ne fa cas omís quan vol. O sigui, això és així, i realment nosaltres el que hem vist, per exemple, doncs, és amb el sector 22B, quan se'ns ha reunit i hem fet propostes, i després, doncs, tot això no ha servit pràcticament per a res, no? O sigui, quan se'ns ha demanat opinió de com havia de ser el projecte, de com tal, i al final, doncs, dius la teva opinió, no ha servit per a res. Si ells, per lo que sigui, perquè estan governant junts al Consell Comarcal del Baix Ebre, el Partit Popular, o sigui, Joan Font i Convergència i Unió, pel que sigui, creuen que han d'intentar col·laborar de manera positiva amb un govern que al final, no sé, doncs sempre va bé. Vull dir, per això és una decisió que han de prendre ells, que ells saben per què la prenen.
Precisament en aquest mateix ple, i aquest és un tema que també volem posar a la seva valoració, el Partit dels Socialistes de Catalunya va demanar la dimissió de l'alcalde. Què en pensen?
No, és, si els socialistes creuen que ells han de demanar la dimissió, Esquerra no ho farem. No ho farem perquè no fa ni un any que el poble de la Cala ha parlat. I nosaltres pensem, doncs, de que no només és un tema de dimissió, sinó que és un tema de projecte, i és un tema, doncs, de que pensem, doncs, de que ja les coses no s'estan fent bé. Però el poble de la Cala ha de ser prou madur com per a saber, doncs, les decisions que pren, i pensem, doncs, que si algú no està content amb l'Andreu Martí, doncs que estigui tranquil, que com a mínim només li queden, doncs, 3 anys de legislatura, però que, pues, bueno, que té molts de votants al darrere, sigui amb ell o al projecte que ell encapçala, i a partir d'aquí nosaltres pensem, doncs, que això és sagrat, i que d'aquí 3 anys i algo, quan hi haurà eleccions, pues, el poble, doncs, que digui el que que lo que haiga de dir, amb llibertat, sobretot, i a partir d'aquí, doncs, bueno, l'únic, doncs, tot això, doncs, en situacions, doncs, normals, que fins al moment, doncs, doncs, no s'ha pogut demostrar una altra cosa.
Vostè anteriorment ha anomenat el sector 22B.
Sí.
Els propietaris, que no els hi fan cas en les propostes que vostès plantegen. En tot cas, sí que en l'última vegada que vostè va estar aquí va demanar mesura pel fet de que no s'impulsés allò quan no hi havia mercat.
Aviam, és important que posaré un exemple. Avui a la Cala estem desenvolupant una quantitat impressionant de metres quadrats d'urbanitzacions que d'entrada poden quedar com Porta Olivet, i no exagero. Fa poques setmanes o potser algun mes, a la urbanització que s'està fent a Castell de Sant Jordi van desaparèixer les papereres que estaven instal·lades com a urbanització, eh? O sigui, allà han agafat, han fet els carrers, han tal, i allò, doncs, han desaparegut. Eh? Les papereres devien ser boniques, han desaparegut en algun lloc de benestar, no ho sé, han desaparegut. O sigui, ens podem trobar en una quantitat de metres quadrats urbanitzats, que tot això, doncs, revertir en positiu, pot repercutir negativament cap al poble de la Cala, però no per les papereres, sinó perquè haurà d'haver un manteniment, perquè haurà d'haver, doncs, una sèrie de despeses, perquè la Cala, doncs, respondrà per tot allò que té urbanitzat, i això, doncs, ho hem viscut amb Tres Cales. Des d'Esquerra sempre ho hem dit, nosaltres no estem en contra de ni de les urbanitzacions ni de Tres Cales, no estem en contra. Estem en contra del creixement desmesurat. Llavors, nosaltres, per exemple, creiem que Tres Cales segona fase sobrava perquè estem fent un espai urbanístic, doncs, impressionant. O sigui, allò serà una macrourbanització que serà molt, molt difícil d'assumir. O sigui, no serà, és que estem convençuts de que no serà assumible, o serà una urbanització que estirà en un mal estat grandíssim, hasta que, pues, una cosa quan és nova, vale, hasta quan dura, vale? Però estem parlant de que allò és massa. Després, que parlàvem del sector 22B, nosaltres en el seu moment, i això ho vull deixar clar perquè me consta de que des de l'equip de govern moltes vegades a les reunions que mantenen amb els veïns, doncs, posen en boca Esquerra, i ho vull deixar clar. En el seu moment, Esquerra, vam apostar perquè el creixement de la Cala tenia que ser cap a detrás de l'autopista, i teníem que saltar l'autopista i la via del tren teníem que tirar endavant. I, si recordeu, doncs, era important, doncs, tot el que era començar amb la zona esportiva. O sigui, ho hem d'explicar bé, no? És que és així. Llavors, però estem parlant que això era l'any 2003. El 2007 se'n va tot en orris, però és que el 2006, 2007, 2008 ja es comença a entreveure que la cosa no va. Llavors, el que no podem fer és, si resulta que haguéssim, lo normal era tirar endavant lo 22B i que Tres Cales, segona fase, i que una sèrie d'urbanitzacions que estan a molts de quilòmetres, massa quilòmetres del casc urbà, pues, no per res, per sentit de ja per criteri urbanístic se mos dia, doncs, que tenia que el creixement natural era, doncs, de lo que estava més proper al nucli. Però és que ara no té sentit. Per què? Perquè ara han tirat endavant totes les urbanitzacions, l'última que queda és el 22B, i ara agafen i ho tiren endavant. Però ho tiren endavant, ho tiren endavant per què? Això és el que vull dir. Perquè resulta que una cosa que no se mos va informar, perquè segurament era una cosa que era una negociació, com moltes vegades, doncs, l'alcalde, doncs, porta ell els seus temes Resulta que hi havia una negociació i veiem que surt un conveni del 18 de novembre del 2010 amb el senyor Vila, amb el senyor José Vila Ferran, i en representació de la mercantil Vilafer, o sigui, de la Societat dels Germans, que diu que en 3 anys té que tirar endavant amb la urbanització, perquè si no, diu que valora els terrenys del camp de futbol, de la zona esportiva, a 110 metres, a 110 euros el metre quadrat, i que l'Ajuntament haurà de pagar-li això. Vale. Llavors, per què ho fa això? Per què? Perquè ja no podia aguantar més, o per què? Que ho expliqui. Que ho expliqui el senyor alcalde, perquè si no molta gent està pensant que gràcies a aquest conveni van poder entrar les màquines al Bon Repòs. O sigui, molta gent que ho expliqui, si no és així, que ho expliqui. Perquè hi ha molta gent que pensa això, pensa una vegada, clar, un conveni que ningú coneixia, no el coneixia cap regidor, ni de govern ni d'oposició. I resulta que això es negocia al desembre per a que a la Candelera poguéssim tirar endavant amb el parc del Bon Repòs i ens presentéssim a les eleccions municipals amb el parc, doncs, obert, que desgraciadament ara hauríem de continuar fent el que s'han deixat per fer, perquè clar, resulta que ara, a part de que se moren els arbres, els que han deixat, a part de que doncs, està com està, o sigui, des de les eleccions que allà ja no s'ha pegat ni paletada, i entre mi s'han tingut un estiu on han tingut veritables problemes amb les valles, que si era un provisional d'obra, els provisionals d'obra normalment són provisionals d'obra perquè l'obra continua, però allí no hi ha res, no es mou res, o sigui que una raó de més per entendre de que tot era un tema electoral. A partir d'aquí, nosaltres pensem de que ara no és el moment, no és el moment de tirar endavant amb el 22B. Pensem que no pot ser que es tiri endavant amb una urbanització després de tots els metres quadrats que ja tenim. I arran de lo que s'està parlant, una, que era lo que era la zona esportiva, la motivació, el punt de vista meu ja l'he dit, però després n'hi ha d'altres, no?, que diuen que si s'hauria d'instal·lar la caserna dels Mossos, i l'altre també que s'està, és com un globo sonda, que ja no ho sap ben bé, la gent no ho sap ben bé, però se diu que pot ser que a la zona comercial que es faria al costat de la carretera pot ser estar ja interessat una zona comercial important per instal·lar, no sé si s'ha dit en boca de govern, no ho sé, això és una cosa que s'està parlant pel poble, que estaria bé que algú, sigui de comerç o el mateix alcalde, doncs pogués dir si es va per aquí o no es va per aquí. Però jo crec que el que sí que és important és que les coses, doncs, collons, que es parli a clar, que no amaguéssim tantes coses, que pensem, doncs, d'aquestes coses doncs, s'han d'explicar bé. I més, doncs, hi ha un tema, no? I ara hi havia polèmica perquè els propietaris de lo que és lo sector 22B, doncs, clar, doncs, a part, doncs, los preus i tot el que havia de costos d'urbanització doncs eren altíssims, i després d'haver vist les experiències que han hagut amb Roques Dorades, que el mateix dia de les eleccions municipals deien que hi havia un acord i els hi rebaixaven els costos 1 milió d'euros, doncs clar, tampoc no te'n acabes de fiar de que els costos d'urbanització del sector 22B siguin els que siguin. Bueno, de fet, siguin el que siguin els costos d'urbanització del sector 22B, avui en dia és... és buscar problemes, sobretot als propietaris.
Senyor Gasani, hem arribat al punt final d'aquesta entrevista. En tot cas, agraït-li les seves opinions i que hagi estat avui aquí.
No, res, moltes gràcies, com sempre, i bé, doncs, a disposar.
Gràcies, bona tarda.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. i una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, parlem-ne.